Aquest matí dèiem que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades havia prohibit l'ús del reconeixement facial en exàmens en línia. La Universitat de La Rioja volia canviar els revisors dels exàmens per aquest sistema digital perquè era més efectiu i fiable que els professors, però finalment no ho podrà fer. Cada vegada hi ha més feines que les fan robots i, segons un estudi de la consultora Price, l'any 2030 un de cada tres llocs de treball a Espanya seran una màquina. Quines són les feines que desapareixeran? Quines seran les més ben valorades? En volem parlar amb Joan Guas, que és responsable d'investigacions de la indústria 4.0 a Eurecat. Senyor Guas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gairebé la meitat dels espanyols creuen que un robot podria fer la seva feina d'aquí 15 anys. Això passarà?
Bé, és complicat. És complicat que ho veiem, i precisar si serà d'aquí a 10, 15 o 20 anys. El que sí que és cert és que hi ha unes innovacions digitals i tecnològiques que ens donen a pensar o que ens fan veure que podríem a poc a poc tenir una sèrie de llocs de treball, o veure desaparèixer segons quins llocs de treball, que seran substituïts per autòmates, robots, autòmates, en definitiva màquines.
Quina mena de feines serien les primeres que tot apunta que podrien desaparèixer?
Mira, qualsevol feina repetitiva en la qual l'operari no realitza cap aportació de valor més enllà del que és moviment mecànic i físic, senzillament, i en segons quins casos fins i tot visual, o sigui, control visual, és susceptible de ser reemplaçada per robots. Per exemple, posem per cas, per entendre'ns, també, doncs veiem ja que hi ha robots que subministren, que fan de cambrers, oi? O que fan feines domèstiques. Per què? Doncs són feines de traslladar una ampolla, un refresc, des d'una barra fins a una taula. Això ho pot fer un autòmata avui en dia, d'acord? Però ens hem de quedar sobretot amb el concepte que deia abans, que és dir, qualsevol feina repetitiva, sistemàtica, que pugui ser realitzada fàcilment per una màquina, o sigui, desplaçar objectes, aixecar pesos, dipositar productes, això és fàcilment reemplaçable per un robot avui en dia.
I, en canvi, quines serien les feines més valorades de cara a un futur?
Doncs, en principi, qualsevol que requereixi de la intervenció de la persona, del ser humà. Per exemple, feines en les quals hi ha moltes variables, molts paràmetres que poden ser necessaris a l'hora de prendre una decisió. Per exemple, doncs, el doctor, el cirurgià que està realitzant una intervenció i que, bueno, doncs, un equip humà, la quantitat de paràmetres que s'estan en aquell moment monitoritzant, que requereixen de ser interpretats, que s'han de fer una interpretació en temps real, això vol dir amb molt poc retard a l'hora de prendre la decisió. Aquests són els tipus de feines en les quals serà difícil, tot i que ja hi ha avenços, serà més complicat de que veiem que siguin reemplaçats per robots de forma directa. És cert que hi ha robots que ja assisteixen a intervencions quirúrgiques, és cert, i aquí a Catalunya els hospitals estan ben equipats, però segueix sent una activitat que requereix de molta atenció humana. Posarem un altre exemple. Totes les tasques, totes les feines, totes les labors que tinguin a veure amb tracte amb persones, per exemple, doncs, ensenyament, per exemple, doncs, mira, ara que estem a l'estiu, doncs, els monitors d'activitats del lleure, oi? Que treballen, a més, amb una franja poblacional, major part són adolescents, que és més difícil de buscar pautes de comportament seguit. Per tant, aquelles activitats, aquelles feines que tinguin a veure amb tracte amb ser humans, amb persones, seran difícils de ser substituïdes, oi? Si vols, Albert, també es pot dir que aquelles feines en les quals la intel·ligència emocional encara sigui dominant respecte a la la intel·ligència artificial. Oi? Després hi ha un altre paquet, que serien les activitats més creatives. És cert, i hem vist que ja hi ha alguns avenços, que composicions simfòniques realitzades totalment per un ordinador, i que experts del món de la música, doncs, han sigut incapaços de diferenciar si era una composició original de Johann Sebastian Bach o de Mozart, o era realment una composició realitzada per una màquina. Però tanmateix, aquestes experiències que s'estan fent, s'estan donant a terme a nivell de laboratori, encara estan lluny de ser interpretades o de ser traslladades a l'ús quotidià laboral, diguem així. Per tant, aquelles feines que requereixen de grans dosis de creativitat són feines que veurem potenciades i que veurem que seran necessàries. Llavors, si juntes aquelles en les quals hi ha un factor humà molt alt amb aquelles altres en les quals hi ha un factor creatiu també d'alt valor, doncs ja t'està donant pistes de quines són els àmbits laborals en els quals hi haurà més demanda, hi haurà més es valoraran més, etc etc.
I de feines noves n'apareixeran? I si me'n podria posar algun exemple?
Sí, i tant, segur. O sigui, tota aquesta evolució tecnològica ens obligarà a que surtin noves especialitats, oi? Però el que ja és una evidència, diríem, nosaltres com a centre tecnològic Eurecat ho estem veient, en el nostre dia a dia, és tota la necessitat que hi ha d'analistes de dades. I dintre de l'especialització dels analistes de dades, doncs, diferents especificacions en funció de segons quin sector, en funció de segons quins mercats geogràfics, etc. Per tant, van sortint nínxols de necessitat. Abans parlàvem de les feines que seran fàcilment substituïbles per robots. Doncs hi haurà un augment de la demanda, doncs, de tallers de reparació de robots. I aquí sí que vull incidir també en un altre factor se'ns està presentant al mateix temps, no? Que és el fet de la necessitat de ser més sostenibles, no? De les economies circulars, etc. Llavors tenim, per una banda, la intel·ligència artificial que va en una direcció, i per altra banda també en una direcció de creixement tenim el que és la necessitat de l'economia circular. Per tant, jo sóc dels partidaris que veurem un reaprofitament de la tecnologia, un reaprofitament dels robots, d'elements dels autòmates, etc. I això obrirà, doncs, un mercat creixent d'especialistes, doncs, de reparació, de reaprofitament, de desmuntatge de certs robots que hagin quedat obsolets. Tot això anirà sorgint, és pràcticament segur.
Hola, Ale Carrascal, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, a finals de l'any 2020, The Guardian va publicar un article que havia escrit un robot que feia servir l'aprenentatge automàtic per escriure com els humans. Això seria un exemple de periodisme del futur?
Això és un exemple de periodisme del futur, i em sembla que també veiem que ja és, en certa manera, ja és una certa realitat, no? Perquè hi ha algunes webs que es nodreixen senzillament a base de reconeixement escrit, i aleshores a partir d'aquí, doncs, generen articles, novel·les inclús. Per tant, sí, això és una activitat que hi és i que segurament pot créixer, oi? Ara bé, qui hi ha per sobre d'aquesta eina que li guia, l'ensinistra, li genera les condicions, les regles, les hipòtesis de partida sobre les quals després aquest algoritme estableix o genera aquest text, això a data d'avui encara ho ha de fer un ser humà, encara ha de fer una ment humana.
I una altra qüestió que li volia preguntar és el tema de l'educació. Com es podrà utilitzar la intel·ligència artificial en l'educació?
Aquest és un repte que tenim, aquest és un repte molt important que tenim, perquè d'una banda tenim eines que ens permeten, doncs, fer formació molt particular, molt, molt a mida en funció de les necessitats de l'estudiant o de l'alumne, d'acord? Però en canvi després tenim altres limitacions que són les pròpies de la tecnologia. No tothom té accés a l'última tecnologia, per tant no tothom té la mateixa accessibilitat i, per tant, no tothom podrà accedir-hi amb les mateixes igualtats de condicions. Avui en dia ja hi ha experiències, estan duent a terme en països d'aquí de la Unió Europea, en els quals ja s'estan utilitzant sessions, o s'estan realitzant sessions formatives guiades i realitzades per un mestre que és un ordinador. Oi? Acostumen a ser amb àmbits, sobretot, de les STEM, o sigui, ciències, matemàtiques, on és fàcil, doncs, explicar a l'alumne, doncs, el que succeeix amb si es realitza una determinada operació matemàtica o si es produeix una certa variació amb alguna variable física com la temperatura, la pressió, etc. D'acord? En canvi, en altres àmbits està sent més complicat. I aquí és on veiem nosaltres que sí que hi haurà un augment d'especialitzacions en l'àmbit educatiu i formatiu per ensenyar en els joves i en els nens també, això s'ha de començar des de baix, des dels nens, començar-los a ensenyar que existeix una cosa, que és la intel·ligència artificial, que és una tecnologia que la trobaran a tot arreu, d'acord? I si ja la troben a l'escola, quan s'estan educant i quan s'estan formant, doncs encara és molt més fàcil que la interioritzin i la vagin desenvolupant i la vagin utilitzant per les finalitats que convinguin al llarg de la seva vida. Penseu que, per una banda, hi ha el que són els continguts purament tècnics, de lògica, de matemàtica, de raonaments, que és la base una part de la base de la intel·ligència artificial, però després hi ha les habilitats que nosaltres com a ser humà doncs, desenvolupem al llarg de la nostra vida. I aquí hi ha factors que és molt difícil a data d'avui de parametritzar i, per tant, és molt difícil de traslladar a una màquina perquè aquesta màquina ho tradueixi o ho utilitzi en la formació, en l'educació, en definitiva, dels nens. Per això us posava abans el cas dels monitors i personal que fa formació en el lleure, doncs, que es troba en uns entorns en els quals la tecnologia és difícil, no hi arriba a tot arreu. En segon lloc, en població que és molt dispar, l'adolescent, que encara no té un perfil determinat de comportament, i que, a més, encara no té coneixements, no? Està en fase de creixement. Per tant, doncs, un monitor del lleure serà una feina evolucionada. No sé si es dirà monitor de lleure, si se li dirà educador tecnològic, no sé com se li dirà, però que sí que anirem veient que van sorgint. I, sens dubte, deixa'm també que afegeixi un petit detall, i és amb la gent gran. Aquí tenim un altre risc, i és el que se'n diu la bretxa del coneixement, no, degut a l'edat, no? Doncs que els és més difícil d'entendre segons quines rutines o quins procediments utilitzats en tecnologia.
Joan Guas, responsable d'investigacions de la indústria 4.0 a Eurocat. Moltíssimes gràcies.
Jo, Albert, us volia donar les gràcies a vosaltres pel vostre interès en divulgar la intel·ligència artificial i també voldria dir-vos que aquí a Catalunya existeix el Centre d'Innovació i Desenvolupament de la Intel·ligència Artificial, el CIDAI. Convidaria els nostres oients que visitessin la web perquè allà poden veure exemples d'aplicació d'intel·ligència artificial ja en el món d'avui en dia i per tant, ja es poden fer una idea de quines coses es poden fer i també doncs, que aquells que estiguin més interessats els convidem al congrés que es realitzarà a Barcelona els dies 14 i 15 de setembre sobre intel·ligència artificial i Big Data. És gratuït, es fa en format semipresencial i allà poden doncs, aprendre d'autèntics experts mundials i poden obrir idees per aplicacions seves.
Perfecte, doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, senyor Guasch.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Les 11:10, de seguida parlem de protocols.